secreto como discreto, no es invisible al observador. Proclaman siempre un gran arquitecto como su principio creador. No prohíbe ni impone a sus miembros algún dogma o convicción.
Miren, y si parlem de la francmaçoneria, o la maçoneria és una societat secreta d'àmbit internacional i d'orientació filantròpica i humanista, formada per agrupacions anomenades tallers o lògies. Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Uf. Té que donar molts por, això?
Jo crec que no. Jo crec que més bé tot el contrari, no? Perquè ara veurem, sobretot endinsant-nos en els personatges de la nostra ciutat de Vila-real, que van pertànyer a la maçoneria, que també els tenim, que tenien un esperit, sobretot, penso jo, un esperit lliure, un esperit de deixar la gent pensar lliurement i de pensar ells mateixos lliurement. I de vegades això et fa trobar enemics a tots els llocs. Mm-hmm. És a dir, esquerra-dreta, centre, dalt i baix. Perquè és el que passa a la gent que pensa lliure. I sí que, bé, per alguns igual és un tema una miqueta tipus Iker Jiménez, no? Així esotèric, que realment ho és, no? Perquè el esoterisme és allò que està ocult. I ells sempre han dit que són una associació, com deia la cançó del principi, discreta o secreta, és a dir, que sobretot per els temps de persecució no convenia revelar i dir qui era maçó, no? Perquè una de les possibles conseqüències era la condemna a mort. De fet, n'hi havia un tribunal especial, el TERC, que es dia així, Tribunal Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, que va estar actiu tota la Guerra Civil i tot el franquisme, i que d'alguna manera, almenys en l'aspecte filosòfic, jo crec que encara perviu l'esperit d'eixe, per desgràcia, no?, d'eixe tribunal. Què és la maçoneria o la francmaçoneria? Els maçons diuen que la finalitat de la maçoneria és bàsicament perfeccionar l'ésser humà i la humanitat. Uh-huh. Haureu vist alguns dels símbols típics de la francmaçoneria, com són l'escaire i el compàs, perquè la seva base és la construcció. Diuen que un dels naixements que solen explicar els historiadors és al voltant de la construcció de les catedrals gòtiques, i que per tant, com en molts altres oficis, es reunien al voltant de gremis que aleshores parlaven sobre arquitectura, però aprofitant aquestes reunions, doncs, parlaven sobre moltes coses més, no? Francmaçó és un préstec del francès, en anglès es diu Freemason, vull dir que és lliure, i maçó, que és mestre d'obres, és a dir, un mestre d'obres lliure, seria la traducció així més acceptada, no? Per tant, és una persona que entén el món com una espècie de catedral en la qual hi ha un gran arquitecte, que és el gran arquitecte de l'univers. De fet, és un dels acrònims que utilitzen sovint els maçons, el GADU, gran arquitecte de l'univers, que segons la lògia, perquè hi ha moltes rames, hi ha moltes maneres d'interpretar fins i tot la mateixa maçoneria per el seu esperit lliure pensador, no? I cadascú interpreta això de la divinitat d'una manera, no? Moltes vegades haurem vist l'escaire, el cartabón i el compàs, i aquesta espècie de triangle que té tres puntes i un ull que ho veu tot absolutament en la imatge que sol posar Ràdio Vila-real en xarxes, ho veureu, no? I, bé, una de les coses que fan els maçons també és reunir-se per discutir temes de la societat, de l'actualitat, per fer avançar-la, per fer que canvie. Són antidogmàtics. Hi ha també dos tipus de maçoneries, diríem. La maçoneria operativa, que eren els mestres d'obres reals, els que feien les catedrals, i també l'especulativa, que es forma a partir de l'altra, però en la que ja tenim un àmbit més filosòfic. Molta gent parla d'Anglaterra, sobretot, com a primer fonament de les lògies maçòniques. Al 1717 ja n'hi ha quatre lògies, i algunes d'aquestes estaven integrades en el que s'anomenava la Royal Society, que és era una societat científica a la qual Isaac Newton, que a tots vos sonarà, era molt pròxim, i a partir d'aquestes que se crea la Gran Lògia de Londres. Clar, gràcies als mariners, els comerciants i altres gremis pròxims al gremi dels arquitectes i els constructors, doncs tot això es va escampant per Europa, i entre altres arribar a França a principis del segle XVIII, i evidentment tots sabem que és un dels fonaments, el seu lliure pensament, del que després serà la Revolució Francesa a finals del segle XVIII, i que té com a grans enemics, no?, els clergues, els retors, i l'aristocràcia o els nobles. D'ahí probablement que també siga gran fonament per al republicanisme espanyol, i tenim grans referents valencians com Blasco Ibáñez, que sabem que van pertànyer a la maçoneria, però no només ixe, i després ho comentaré, però també tenim ací a Vila-real molts precedents. Abans de començar el programa t'he ensenyat una declaració relativament recent, perquè és de finals del segle XX, de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que és on pertanyia l'anterior papa, el papa Ratzinger, i ells fan una declaració que la veritat que esgarrifa quan la penses, a finals del segle XX. Diu: "Esta sagrada congregación puede resolver que la masonería sigue, bueno, hi ha un previ, no?, que no ha estat mencionada en un text que diuen, que és perquè simplement se'ls ha oblidat. I aleshores diu: "Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión". Eso es un text relativament recent, de finals del segle XX. Bé, com dia, els gremis professionals dels constructors de les catedrals són els que estan una miqueta com a fonament del que és la maçoneria, però després n'hi ha una sèrie de llegendes que sempre parlen els maçons, i així a Castelló també tenim, ara us explicaré també, que diuen que una de les llegendes importants és que atribueixen els seus orígens a Hiram Aviv, que és el mític arquitecte del temple de Salomó a Jerusalem, i que seria este arquitecte el que hauria fundat la maçoneria. Hi ha altres versions també que fins i tot atribueixen la maçoneria o l'origen als constructors de les piràmides de l'antic Egipte, als fabrorum romans, que eren també constructors, que després en vindre el cristianisme, per aquest esperit lliure pensador, el cristianisme es convertís en el seu gran enemic, no? Els maçons se reunien en el seu lloc de reunió, és el que s'anomenava les lògies, i les lògies eren llocs situats al voltant de les obres que es feia de les catedrals. No sé si has sentit alguna vegada allò de si t'ensenye esta professió me furtaràs la feina, no? Hi ha gent que té recel, sí, d'ensenyar la seva feina. Bé, realment l'esperit dels maçons és el contrari, és que el coneixement s'ha de difundir, s'ha d'escampar, però al mateix temps tenen este sentit d'esoterisme, no?, de discreció, sobretot per la persecució que hem patit, com dia abans, no? També hi ha un codi regulador que es considera que és el primer codi, la primera, no anem a dir Bíblia perquè aquests paral·lelismes no funcionen en la maçoneria, però una espècie de codi regulador del que és la maçoneria, que l'atribueixen al rei Athelstan d'Anglaterra en l'any 926, i són les anomenades Constitucions de York. Però es veu que es perden els manuscrits i que es transmeten com a en versió oral, de manera oral, i després els tornen a reescriure a partir del record oral que tenien en la Carta o Estatuts de Bologna el 1248. I aleshores, actualment es considera que este, la Carta o Estatuts de Bologna serien el document més antic que n'hi ha dels maçons, no? Havíem parlat del gran arquitecte de l'univers. Hi ha també una frase d'Einstein que deia que Déu no jugava als daus. Einstein, a qui també se li atribuís haver sigut maçó. Hi ha també una, suposo que haureu sentit això, de maçó en grau 23, en grau 30. Bé, n'hi ha 33 graus, el 33 és el més alt, i el personatge que després comentarem va arribar a mestre en el grau número 3, és a dir, no va arribar a un grau molt alt, però sí que va avançar en la carrera, diguem, o en els graus de la maçoneria. Com dic, n'hi ha també el que s'anomena maçoneria regular i irregular. Un altre dels episodis importants és la persecució dels maçons, que és el que estava parlant al principi. Qui perseguís els maçons? Bé, com he dit, sobretot els règims dictatorials, fixeu-vos, els règims totalitaris no eren gens amics dels maçons. El règim soviètic, els que siguen de dretes, doncs ho han tingut com a un referent del que no s'ha de fer, doncs va perseguir i va arrestar i va torturar i empresonar a moltíssims maçons a Rússia, tota l'antiga URSS. Els nazis van fer exactament el mateix. Els nazis també van perseguir. El règim franquista també va perseguir els maçons. I això es va donar sobretot en regions catòliques perquè els mateixos papes, moltíssims, no? Com la bulla Eminenti Apostolatus Specula del papa Climent XII, doncs excomulga a tots els maçons. El papa Lleó XII també els excomulga, el Gregori XVI també els excomunica, no? En una encíclica que es diu Mirari Vos. Lleó XIII, que també té un carrer a Vila-real, també, és a dir, ningú era dels papes massa amic del que representa la història de la maçoneria. La maçoneria a Castelló, en un article de Mediterrània de fa uns anys, explica un dels mestres d'una lògia de Castelló que s'anomena la respectable lògia Gènesi 61, que la lògia més antiga que tenim a Castelló és una que s'anomenava Les Tres Estrelles, fundada el 1879 baix l'hospici del Gran Orient Nacional, que és un dels noms que reben les lògies. Una altra lògia de Castelló, també en funcionament actualment, és la lògia Manuel de Fabra 60 i una altra lògia, la lògia Migdia. On van haver lògies a les comarques del nord? Van haver a Vinaròs, Alcalà, a la Vall d'Uixó, a Sogorb, a Nules, a Morella, Vilafamés, Torreblanca i Vila-real. A Vila-real també teníem la nostra lògia. I on estava la lògia de Vila-real? Doncs estava en el Casino Republicà, l'actual casa dels Mundina, i el que expliquen els historiadors, ara citaré algunes fonts també, és que se reunien a la part més alta, que no tenia finestres que donaren a la part de fora, sinó a la part del pati, perquè ells tenen rituals secrets i aleshores això de no tindre finestres era una manera de poder-se diguem-ne, tancar cap a dins, no? En la maçoneria de Castelló doncs van haver fins i tot alcaldes, com Francisco González Germà. El seu testimoni en el republicanisme local el va replegar Fernando Gasella Casaña, que també va ser maçó i regidor moltes vegades. Tenim també referents històrics, no?, a nivell estatal, com Lerroux, Blasco Ibáñez, que l'he nomenat abans, així aterrant a les nostres comarques Álvaro Pascual Leoné, que era de Vinaròs, o Vicente Marco Miranda, que era de Borriana, que estos dos eren diputats en les Corts al 1931. I també altres il·lustres molt importants, per exemple, per a la troballa que estava l'altre dia commemorant, perquè feia 100 anys de les restes de Vila Filomena, Sos Veïnat, no? Que també era maçó. Bé, haureu sentit moltes vegades allò de Franco dient que tot era una conspiració judeo-maçònica o comunista, no? Perquè ell tenia una especial, ja he explicat el per què, mania, una especial persecució per el que són els maçons, no? Aleshores, si aterrem a Vila-real, qui era aquest maçó tan important per a la nostra història? Doncs era l'alcalde Manuel Ussó Jarque, i així consta en l'arxiu municipal, tenim fins i tot segells que pertanyien a la seva lògia. Bé, el que explica sobretot José Sánchez Mezquita en el seu article a la revista Font número 20 és que la lògia de Vila-real s'anomenava el sol naciente o el sol naixent número 8. I diu que almenys tenim documentació que va existir de l'any 1924 a 1928, probablement abans, però no tenim documentació, probablement molta es va destruir i probablement molta de la literatura també és amb raó d'aquest tribunal especial per a la repressió de la maçoneria, que també inventava moltes vegades moltes causes de maçoneria. Què li passa a Manuel Ussó Jarque? Manuel Ussó Jarque és un lliurepensador, com bé sabeu, és alcalde en dos períodes, en el període de la República i en el període del 1922 a 1923. Li va succeir Evarist Oficina i sembla ser que va arribar al grau número 3, és a dir, era mestre de mestre maçó, no? En un dels rituals va vestir una espècie de davantal, que això és el que explica ahir davant d'aquest tribunal, almenys, que tenia unes inicials, M i B, que li posen als mestres de la maçoneria en els rituals que fan, que sabeu que són discrets o secrets o com vulguem dir-li, no? Hi ha un sumari que també explica molt més profundament, per a qui tinga interès d'ampliar, en la tesi doctoral del doctor Ivan Medaichiva. Són quasi 600 pàgines de tesi doctoral, per a qui vulgui aprofundir en aquest tema, que la veritat que és bastant apassionant, no? Ell explica a este tribunal que ell pertanyia a esta lògia, la lògia del sol naixent número 8, que se reunia així a prop dels estudis de Ràdio Vila-real, i explica, com he dit, que va arribar al grau número 3. I després, clar, fixem-nos també que els mètodes d'aquest tipus de tribunals franquistes no eren molt ortodoxes, vull dir, no esperàvem que fera una confessió voluntària precisament, i després d'insistir-li, ell diu 12 noms. Per tant, segons la seva versió, en total eren 13 membres de la lògia de Vila-real, que serien Vicente Chus, Antonio Broc, Vicent Cercós, José Gil, José Herrero, Alfonso Saera, José Martínez Aguilar, Antonio Díaz, Luis Escrivá, Fabio Salvador, José Escrivá i Manuel Calduc, que l'altre dia parlàvem d'ell, no? De Manolo Calduc, el de la Suavina. Doncs tota aquesta gent tan científica, tan lliure pensadora, en tant de coneixement, és la que formava part de la lògia de Vila-real i de les lògies maçòniques maçòniques en general, que tenen este costum de pensar, no? Però sembla ser que ell realment diu estos membres perquè li obliguen, perquè n'hi ha altres altres proves, altres documents, concretament del que he citat, el doctor Ivan Medall, que afegissen més membres com Pedro Alagar, José Ortega, Vicente José Just, o que era el fill de Vicent Chus, que havia nomenat abans, no? Ell diu al tribunal que ell havia renunciat a la lògia en el novembre de 1928, i això ho argumenta com una manera, no?, de que el tribunal li excuse d'haver format part de la maçoneria, que ja sabeu que el tribunal, una de les coses habituals que feia era condemnar-los a mort, per tant, tenim una lògia que està també emparentada amb altres lògies germanes, com per exemple la Gran Lògia Simbòlica Regional del Llevant, que se cita també en el doctorat que he comentat abans, no? Un altre episodi també és quan el succeeix Pasqual Cabrera Cremades al 1936, que es nomena una nova gestora i el destituïssen, i ell diu que un dels motius d'haver-se enemistat en una part del republicanisme és precisament que ja havia eixit de la lògia el 1929, això ho argumenta davant del tribunal, i que per tant s'havia creat enemics perquè els que, com que era recel, no?, dels que havien sigut germans, i s'anomenen germans entre ells, maçons en aquell moment. Però els republicans que el van substituir, que eren socialistes i membres de l'esquerra republicana del moment, d'Azaña, també el van perseguir, és a dir, que els mateixos republicans que el van substituir com a alcalde republicà també el perseguissin, i ell argumenta això com fent valdre una imatge d'ell mateixa com a alcalde moderat. De fet, ell argumenta al tribunal que ell anava sovint a les processons, no? I que, per tant, era una persona que no era contrària al catolicisme. M'ha cridat molt l'atenció de tirar això en els documents sobre Manuel Usó Jarque. Bé, ell és molt curiós també perquè les declaracions sobre la seva pertinença a la maçoneria s'escampen fins a meitat segle, fins a meitat anys 50. Per exemple, a l'any 1952 va de nou a la Comissaria General Político-Social de la DGS i sol·licita al desembre de 1952 el delegat nacional director general de serveis documental de Salamanca una còpia dels antecedents maçònics, es sol·licita els antecedents maçònics referents a Usó Jarque, que li van ser remesos el 22 de gener del següent any. I ahir es parla de la condemna que se li fa, però que després es té en compte també el que ell havia argumentat, que havia deixat de pertànyer, que tenia un caràcter moderat, i tot això es va repetint, com he dit, fins a meitat anys 50, la qual cosa també ens fa pensar en l'obsessió que tenia el règim de la dictadura per perseguir als maçons concretament, i en general jo crec que tota la gent que era lliure pensadora. No? Jo, com a conclusió de tot això, penso que hem de fer valdre que la maçoneria ha estat viva i probablement estiga viva d'alguna manera en la manera d'entendre el món a la nostra Vila Real, que vam tindre fins i tot alcalde maçó i lliure pensador, que potser va ser enemics de tots precisament per això, perquè li agradava pensar en llibertat, i en aquest pensament me quedaria per al cap de setmana. Que pensem tots en llibertat, que la gent pense com vulga. La dictadura anomenava la maçoneria la secta, no? Doncs bé, que cadascú siga de la secta que li avellisca, però que sobretot que la gent siga feliç i que la gent es respete, com va fer Manuel Usó.
Així és, Santi Cortells, moltes gràcies per haver-nos contat tot aquest recorregut i dimos fins i tot que vam tindre un alcalde maçó i llevar aquesta oscuritat que envolta, no?, a la maçoneria. Gràcies, fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Menos el grup del fin de semana.